4 minuts passant de 2:15 del matí. Saludem al José Fernando Mota. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui m'has dit que parlarem i descobrirem la història una mica de Josep Puiggròs, que va ser el quart cenguatenc de Mauthausen, del malauradament conegut com a camp de concentració nazi, no?
Sí, parlarem de Josep Puiggròs perquè l'hem batejat com el quart cenguatenc, perquè jo a les meves investigacions anteriors havia trobat tres cenguatencs que havien passat per Mauthausen. Dos es van deixar la pell, en Francesc Calventus i el Bonaventura Bartalot va sortir viu, i desconeixia que hi havia un quart. Això són coses de la història, de la memòria històrica d'aquest país, no? Que encara no teníem un llistat complet dels deportats espanyols als camps de concentració nazis, no? Ja va ser difícil, els anteriors cenguatencs els van deslocalitzar de diferent forma, però hi havia aquest Josep Puiggròs que no l'havia localitzat. Llavors, al novembre de l'any passat, va rebre un correu de Juan Antonio Olivares Abad, que és un investigador de Vela de Cavalls, que estava investigant els deportats de Terrassa, i que s'havia trobat amb aquest Josep Puiggròs, i que resulta que als registres nazis constava com José Paloma Puiggròs, amb els cognoms canviats. Segurament això ho va fer ell quan va ser detingut, ja parlarem, per despistar. I clar, i a més posava com a que vivia a Terrassa encara, perquè era nascut a Terrassa. Llavors em va dir, mira, tu tens un, he vist el teu treball, perquè com el tinc penjat a internet, que hi ha un Josep Puiggròs Paloma, que va ser regidor del PSUC a Sant Cugat durant la guerra. I potser és el mateix. Llavors, arrel d'aquesta comunicació de Juan Antonio Olivares, doncs em vaig posar a mirar, i efectivament quadrava la data de naixement a Terrassa, i començaven a quadrar moltes coses. És així com em vaig posar a contacte amb una mica el Mauthausen d'aquí de Barcelona, una mica el Mauthausen de França. Vaig començar a rebre algunes notícies. El Juan Antonio Olivares havia investigat el Servici Històric de la Defensa, als arxius francesos, em va passar també la informació, i com tot lligava, resulta que aquesta persona era nascuda a Terrassa, havia nascut el 24 de maig de 1909, i aviat vaig tenir més notícies, vaig escriure als arxius que hi ha l'International Tracing Service, que és uns arxius que hi ha a Alemanya, on estan els registres de tot el que van trobar en el seu dia de deportats als camps nazis, i sí, em van passar la fitxa seva. I per acabar-ho a dubar, quan tenia ja havia fet un primer esbós del personatge al meu blog, va rebre un correu de l'Enric Gil, que em passava documentació que havia localitzat als arxius departamentals de la Gironda, que amb la seva foto, o sigui, li vas poder posar cara, amb la seva foto de la fitxa policial de quan va ser detingut a l'any 43. No? O sigui que veiem que la història també moltes vegades és la col·laboració entre gent que van fent coses, i gràcies a aquests companys vaig poder rescatar la vida de Josep Puiggròs Paloma.
Hem descobert això, exacte, que Josep Puiggròs Paloma, tot i haver nascut a Terrassa, es pot considerar perfectament santcugatenc.
Bueno, va viure a Sant Cugat poc temps, uns anys, però va ser regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat, ara en parlarem. O sigui,
sí.
Jo, quan faig això dels santcugatencs als camps nazis, considero veïns i nascuts. De fet, dels altres tres, només Bonaventura Bartalot havia nascut a Sant Cugat. Els altres eren emigrants, però sí que portaven des dels anys 20 a Sant Cugat. En canvi, Puiggròs, com veurem, havia estat menys temps.
De fet, va ser, com deies, regidor de Pins del Vallès, encara, no?
Sí, perquè recordem que a partir d'octubre del 36 desapareix Sant Cugat com a nom del poble i li posen Pins del Vallès. I ell va ser regidor ja sent Pins del Vallès. Ell havia nascut a Terrassa, però jo crec que va marxar a Barcelona perquè el trobem com a membre de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Amb 16 anys estava a la Junta, l'Ateneu Enciclopèdic Popular. L'Ateneu Enciclopèdic Popular era un espai, una entitat cultural, esportiva, recreativa, lligada a moviments obrers. Estava farcida de sindicalistes, d'allà van sortir també bastant els partits marxistes a Catalunya. De fet, durant la Segona República la direcció era gent del bloc obrer Camperol, de lo que després era el POUM. Llavors, suposo que atret per les qüestions també esportives, ell era excursionista, era membre també del Club Muntanyer Barcelonès, on després sortiria el Club Muntanyer Sant Cugat com a delegació. Ell era membre del Club Muntanyer Barcelonès, i suposo que atret en tot aquest món doncs va entrar en política. I a més treballava als laboratoris del doctor Vinyals, segurament com a comercial, una empresa fundada també per un egarenc. Llavors sembla que les coses anaven bé durant l'època republicana. s'havia casat al setembre del 31 amb la Concepció Crespo Macías, que era una barcelonina. Una barcelonina de la que tinc constància que havia viscut a Sant Cugat abans.
També vinculació amb la ciutat, sí.
Potser ell també, perquè ja dic, ja vas trobar un paper del cens de baixa de la Concepció Crespo a l'any 34, o sigui que potser havien viscut abans, però el cas és que el 35 sí que venen a viure a Sant Cugat segur, perquè s'ho he trobat també en els papers del cens. Mm. Ells vivien a Barcelona, passen a Sant Cugat, s'instal·len en una torre a la Rambla Ribatallada, Rambla Ribatallada 22, actualment no sabem quin número és, perquè això de les numeracions dels carrers han canviat amb el temps, i això encara està, és una de les coses que queda per localitzar, on estava exactament la Rambla Ribatallada 22.
Però per la zona de l'Eixample, entenc.
Sí, sí, allà en la Rambla Ribatallada, però no sabem, perquè dic, fins i tot hi ha carrers que han canviat d'on estaven els parells, estan els senars, bueno. Dels altres santcugatens sí que hem trobat ja totes les cases on vivien, però d'aquest exactament no és... Llavors allà s'instal·la amb la seva dona, amb la seva mare, amb una germana de la dona i una minyona. O sigui, que sembla que malgrat la seva militància política esquerrana, era un home que li anaven bé les coses.
Sí.
De fet, arriba també una filla de 16 anys a viure i ja amb la guerra tindrà també a la casa un parell de nens refugiats d'Astúries i de Santander i de Madrid, que vindran refugiats. O sigui, que devia ser una torre ampla.
Sí, gran. I, de fet, amb molta gent que es va incorporar a viure.
Al final vivien 10 persones a l'any 36. Amb la guerra ja vivien 10 persones. A més, la guerra ha portat canvis laborals importants. El propietari dels laboratoris del doctor Vinyals, el doctor Vinyals Aguilera, era un home d'idees de dretes i va fugir a l'Espanya franquista. L'empresa va quedar en mans dels seus treballadors. Llavors, com moltes empreses, va iniciar-se un procés primer de comitè de control obrer. En les empreses amb comitè de control obrer, la Generalitat nomenava un delegat i al setembre del 36 nomena delegat en Laboratoris Vinyals a Puiggròs. I no només això, sinó que al desembre, a l'Assemblea de Treballadors, una vegada l'empresa ha estat col·lectivitzada, l'Assemblea de Treballadors el tria directo. O sigui que és el director dels Laboratoris Doctor Vinyals. O sigui que és un càrrec important en una empresa col·lectivitzada. O sigui, ha canviat totalment el sistema. I com dic, és militant del SUC. Viu a Sant Cugat i llavors la seva dona també és militant del SUC. Sabem que era responsable de finances de les milicianes del PSUC, és a dir, que devia ser una militant important. També estic investigant sobre ella, perquè sembla un personatge bastant interessant. I aquí a Sant Cugat va estar de secretària en el comitè local de Socors Roig, que era un comitè de suport d'ajuda als nens de guerra, als fronts. I en Puiggròs és el que entra el juny del 37, entra l'Ajuntament, com deien. Es substitueix a Lluís García Guillem, que era un altre regidor del PSUC. I per lo que he seguit a les actes, no intervé gaire en el ple, però sí que és el membre del PSUC en la Comissió de Municipalització d'Aigua. Aquest tema que es parla ara...
Ara se'n parla molt, sí.
Pues a l'any 37 a Sant Cugat ja es va municipalitzar l'aigua, amb un procés, això, una comissió, i en Puiggròs...
Durant la guerra, sí.
Sí, en Puiggròs estarà allà, estarà en la comissió aquesta, que finalment el ple de setembre del 37 aprovarà la municipalització de l'aigua de Sant Cugat. Durarà poc, a l'octubre del 37 és canviat a l'Ajuntament i segurament va ser cridat a files per l'edat que tenia, encara que era del 19, i suposo que va marxar a files. Aquí hi ha un buit en les seves històries, com tants altres republicans, segurament va passar a França, s'exilia a França. Bueno, segurament no, això segur, perquè les següents notícies que tenim seva són a França, però no sabem exactament, recordem que normalment el pas era pues, els camps de refugiats o camps de concentració d'Argelès, de Gurs, passaria per un d'aquests. Després els homes van ser mobilitzats la majoria en les companyies de treballadors estrangers, enviats als fronts, enviats encara no havia començat la guerra, però a les fronteres, a fortificacions, a fer treball per l'exèrcit francès, i amb l'entrada dels alemanys van ser abandonats pels seus comandaments militars i molts van ser detinguts pels alemanys, i altres van fugir cap a on podien, cap al sud, cap a la zona que van, diguem-ne, que va quedar de la França de Vichy. Sabem que Josep Puiggròs i la seva dona es trobaven per Angoulême, per la zona d'Angoulême. Allà a Angoulême va haver-hi un episodi bastant dramàtic, que és que allà van detenir a bastants espanyols que hi havia allà, els alemanys no sabien què fan ells, es van enviar cap a Mauthausen en un tren, i van ser dels primers civils que acabaven en un camp, allà més aviat nens, hi havia de tot, que van acabar en un camp de concentració. No és el cas de Josep Puiggròs, sembla que segurament, com altres companys seus de partit, va fugir del camp. I una mica la seva trajectòria és paral·lela a la d'altres comunistes de la zona, com José Goitia, que comencen a organitzar-se a la resistència. A partir del 42, el Partit Comunista Francès ha organitzat el que deien els francs tiradors i partisans, que eren unitats de guerrillers, del maquis, i en aquestes unitats se sumen molts espanyols republicans, és el cas de Puiggròs, i sobretot molts comunistes. En aquestes estan lligats al Partit Comunista Francès, el continua lligat al PSUC. Sabem que que Puiggròs s'instal·la a Bordeus, treballa com a manobra, però, a més, participa en accions de la resistència.
Això ja has dit als 40, eh? Els del 42?
Sí, quan... això estem parlant de l'any 43. L'any 43. Ell ja, des del finals del 42 fins al principis del 43, està intervenint en accions de la resistència, ja dic, aquests grups d'espanyols republicans lligats al Partit Comunista Francès, però que també tenien unitats pròpies. De fet, hi ha zones de França que la majoria de la guerrilla eren republicans espanyols. Mm-hmm. Però després la història s'escriu com... que l'escriu qui guanya.
Clar.
I com els republicans espanyols no van guanyar cap guerra, pues, encara que sí que van alliberar molts pobles de França, doncs després han estat oblidats. Ara se'ls reivindica el seu paper. Doncs en Josep Puiggròs és un d'aquests republicans que lluita amb les armes, amb sabotatges, contra l'ocupació alemana i contra el règim de Vichy, perquè recordem que la França, que n'ha quedat ocupada pels alemanys, està en mans d'un règim que dona suport als nazis, no? I que tenia el suport d'una bona part de la població, que també això no es parla, però el col·laboracionisme francès va ser molt, molt gran. Aquest grup realitza diferents accions, com a patrulles i bases alemanes, a la regió de l'Aquitània. Però al finals del 42 comencen a caure alguns primers detinguts. I al gener del 43 és detingut en José Goitia, que era com el cap d'aquest grup, i entre abril i maig del 43 cau tot el grup. I de fet, sabem que Josep Puiggròs és detingut el 13 de maig del 43 a Bordeus. És detingut per la policia francesa, però ràpidament és traspassat a la Gestapo. Tots els resistents armats eren traspassats a la Gestapo, amb el que això volia dir. Tortures... ell, de fet, no és identificat fins al juny, és a dir, que fins al juny no li posen nom, se suposa que va resistir bastant per no donar el seu nom, i a més, el que diem, l'apunten amb els cognoms canviats, suposo per protegir-se.
Ho ha dit, potser diferent, no?
Sí, de fet, l'adreça que dona ell és l'adreça de l'empresa a Barcelona, i sí que dona una adreça d'un bar a Angulema on teria estava on vivia la seva dona. Això encara no l'he pogut comprovar. Segurament ell passa uns mesos allò tancat a la presó de Bordeus, ja dic, en centres de detenció de la Gestapo, són interrogats i torturats, com tots els resistents que agafaven, i se l'envia cap a París. El 23 d'agost del 43 ingressa en Romainville. Romainville és un castell que hi ha a les afores de París, que la Gestapo feia servir de camp de presoners, sobretot de camps de presoners. Allà també hi havia molts de francesos que detenien de diferents pobles on s'havien atacat patrulles alemanes i aquests resistents els tenien com a hostatges. Si maten un alemany, doncs matem 5 hostatges francesos, doncs aquí estaven els hostatges que afusellaven els alemanys. No és el cas de Puiggròs, que al setembre s'ha enviat a l'estació de París i allà ha embarcat en un vagó amb 52 persones més, la majoria d'ells espanyols i membres de la resistència, detinguts pels alemanys o els francesos, i se l'envia a un camp de càstig de Neubrem.
Ja a Alemanya, sí, jo.
Això és a Saarbrücken, Alemanya, però just a la frontera amb França. Uh-huh. Era un camp que els alemanys deien presó policial prolongada, però era un camp on se'ls tenia fent exercici físic, a la vegada que colpejats, maltractats, mal alimentats, és a dir, molts és que es deixen allà la pell. És un camp per on passen 20.000... S'han parlat menys d'aquests camps, es parla més d'Auschwitz, de Mauthausen, però aquest camp passen 20.000 homes i dones de diferents nacionalitats i sobretot es tracta de treballadors de l'est forçats o presoners de guerra d'opositors al règim. És a dir, és una presó més política. Mm-hmm. I allà, ja dic, són maltractats i són catalogats. Se'ls cataloga en tres categories. Els dirigents i els maquis agafats amb armes a la mà eren catalogats amb el número 3, d'una paraula alemana de difícil pronunciació, Schufhaftlingen, no sé com la classificació.
No sé alemany, però sí.
Llavors, què volia dir aquesta catalogació? Doncs aquesta catalogació volia dir que era la pitjor que podien donar I era el que et convertia en NN, que després parlarem, que és una categoria de presos que tenia Puiggròs.
I era el pitjor, que et podien...
Això volia dir que era, et continua, que era això de nit i boira, que diuen els alemanys. I això volia dir que tu anaves per ser eliminat. Mm-hmm. I nit i boira volia dir que t'eliminessin sense deixar el rastre possible. Llavors, a la gent que li posaven aquesta categoria i que li penjaven el tema aquest, volia dir que quan entraven a Mauthausen tenien que ser els primers en ser eliminats, que no els donessin alimentació, que els matxaquessin més. Doncs marcat com a NN, el dia 16 de setembre, la Gestapo agrupa a 10 espanyols que hi ha a Neubrem, tots com a Puiggròs catalogats com a NN, i se'ls envia en vagons tancats, sense aigua, sense menjar, cap a Mauthausen. Arribant el dia 18, i Puiggròs és matriculat amb el número 36.169.
Dos dies després, per tant, de viatges, això com deies, sense menjar, aigua...
Sí, bueno, d'aquests viatges... Jo havia Sant Quatens que havien fet viatges més llargs, encara de 7 dies en aquestes condicions. De fet, molta gent doncs, no arribava. Tenim el testimoni d'un dels seus companys de viatge, Ángel Hernández García, que és un altre militant comunista de la resistència, que arriba el mateix dia i dice: llegamos a Mauthausen l'atardecer del 18 de setembre de 1943 y pasamos la noche encerrados en la sala de duchas durante la cuarentena y luego en el barracón 12, donde fuimos trasladados, recibimos toda clase de muestras de solidaridad por parte de los españoles que nos habían precedido. Quina és la sort dins de la dissort d'en Puiggròs, que arriba ja a finals del 43. La situació a Mauthausen continua sent horrorosa, però recordem, els espanyols eren dels primers que van entrar allà, a Mauthausen, llavors han aconseguit, els que han resistit, els que no han mort, com els altres dos sancubatents, han aconseguit doncs, fer-se encàrrecs de responsabilitat, a més són gent que ve organitzada, que ja ha fet 3 anys de guerra, no és, per exemple, com els jueus que eren enviats sense cap tipus d'unitat prèvia, no? Aquí estan organitzats per partits, dins de Mauthausen, i llavors tenen gent a oficines de responsabilitat. I llavors aquesta gent que arriba, per exemple, amb el NN, pues, intenten camuflar-los. De vegades els canvien els noms, de vegades els canvien els números, i sobretot que els que més s'havien distingit eren els comunistes en això, i clar, arriben uns camarades seus de partit, llavors són protegits. Per això l'Àngel Hernández parlava de que són acollits. Després de passar la quarantena i tal, són acollits per aquests altres espanyols comunistes que estaven abans que ells. No?
Per tant, aconsegueix sobreviure, entenem.
Gràcies, jo crec que això és el que ha aconseguit sobreviure. De fet, els espanyols al final, si recordem aquella imatge de la pancarta de quan arriben les tropes alemanes, estava en castellà, damos la bienvenida a les tropes, perquè eren els que millors organitzats estaven dins del camp i, de fet, els que vam...
I potser els que n'hi havia més.
No.
No n'hi havia més de...
Aquestes alçades no, perquè molts ja havien mort. Clar. No eren els que hi havia més, però sí que eren els que estaven millor estructurats. Mm-hmm. I, de fet, estaven organitzats com un grup de resistència dins de la presó. I alguns dels companys d'en Puiggròs juguen un paper important en la resistència dins. Abans de que arribin els alemanys ja estaven organitzats i per això són capaços de, quan arriben els alemanys, quan arriben els americans, doncs de tenir ja una pancarta muntada i de tenir tot l'alliberament del camp. No? Per lo que sabem, en la fitxa del camp és inscrit com a electricista, lo que suposo que facilitava que el poguessis enviar, perquè clar, si tenies una professió de manobra, pues, t'enviaven a la cantera on fos, que era un lloc més fàcil que et matessin. Bé, tot fa pensar que Puiggròs, gràcies a això, se resisteix. I el 5 de maig de 1945, quan arriben les tropes, és una Bonaventura Bartralot, l'altre Sant Quatent que hi havia, alliberat pels alemanys. Poca cosa més sabem d'ell, sabem que es va retrobar amb la seva dona, amb la Concepció Crespo, i que van refer la vida a França. Segons vas trobar en un butlletí d'amic al Mauthausen, ell va morir l'any 62, o sigui, bastant jove, suposo que fruit dels maltractaments que havia rebut.
Clar, la vida no va ser fàcil.
Des de l'any 43, bueno, ja des d'abans havia sigut, o sigui, pensem que és un derrotat de la guerra, que surt amagat i passa per un camp de concentració, que és detingut el 43 per la Gestapo, que és torturat, que va a un camp de càstig en el que passa una temporadeta i que acaba a Mauthausen. O sigui, l'home devia estar bastant encascat. Llavors, l'any 62 sabem que va morir a Pissos, que és un petit municipi que hi ha a les Landes, a França.
A França.
Doncs aquesta és la vida una mica del quart Sant Quatent que va passar per Mauthausen. Recordem que hi ha pendent un homenatge que es va aprovar perquè arran del meu primer treball, aquest sobre els tres encobatents, la CUP va portar una moció a l'Ajuntament que va ser aprovada per unanimitat, en la que es feia un homenatge, de fet es va fer una xerrada, però encara queda allò de posar aquelles pedres de record que es posen, que era a les portes de l'última casa on van viure, per això era important lo de localitzar-se també on estava la Rambla Arribat d'allà 22, perquè ara tenim un quart encobatent al que se l'hauria de posar una placa de record d'aquestes. No?
Doncs si voleu llegir tota la història una mica més en detall d'aquest quart sancovatenc d'en Josep Puiggròs que va passar per Mauthausen, ho podeu fer al blog del José Fernando Mota a historiasancugat.wordpress.com.
Podeu conèixer la seva cara,
que és, exacte,
que és una cosa sempre... D'alguns dels sancovatencs que... de com en Francesc Alventus, no tinc cap imatge, encara no l'hem posat cara. En canvi, sempre quan un treballa en temes d'aquests i treballes molt sobre un personatge, quan em va arribar la fitxa i li vas posar cara, doncs sempre és un moment important. No?
Exacte, de fet, hi ha la fotografia, que es veu perfectament, de la fitxa policial, diríem,
sí,
de quan la van detenir. La primera.
Sí, és la que em va passar l'Enric Gil i és la fitxa de la primera detenció policial. I aquí ja veiem que està inscrit com a Paloma Puiggròs i aquesta confusió és la que va fer que es convertís en el quart i que triguéssim un temps en trobar-lo, però bueno, l'hem trobat i hem recuperat una mica la seva història, que d'això es tracta.
Doncs moltes gràcies, José Fernando Mota, historiador. Seguirem pendents de veure si avancen més investigacions sobre aquest sancovatenc i també sobre... M'has dit que també volies investigar sobre la seva dona, la Concepció,
com a personatge. Sí, com a Concepció Crespo, perquè, de fet, el proper butlletí d'Amica dels Guerrillers Espanyols, que és una organització de familiars d'antics guerrillers a França, però ja no queden gaires vius, sortirà, vaig posar en contacte amb ells i sortirà una petita nota demanant si algú coneixia aquesta senyora i si algú coneixia més coses de Puiggròs. O sigui, continuem intentant recuperar la història de Puiggròs i no descartem sorpreses. Últimament, els últims treballs sobre el tema de deportats espanyols als camps nazis, doncs estan descobrint que hi ha 400 més que no estaven comptabilitzats. Segons dades que tenia el Ministeri franquista i que havien amagat fins ara, doncs no sabem si potser trobarem un altre. Suposo que no, però mai se sap.
Doncs estarem pendents. Moltíssimes gràcies, de veritat, José Fernando Mota. Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem amb la música de Paula, la Paula Jornet, una santcugatenca que ja ha iniciat la seva gira d'estiu i, de fet, passarà per Sant Cugat aquest setembre al Festival Vincles amb Pol Cortés, també santcugatenc. Us deixem, com dèiem, amb la música de Paula i nosaltres tornem demà aquí al Sant Cugat a fons. And things will go. In the end, I know where to go. Me and myself, we dance alone under the street light. Light up my soul. Light up my soul. When the sky's clear, make promises. He reads me slowly. Every word is a song. Loving makes it all okay. It's supposed to be easy, isn't it? That's what they said. Things will change and things will go. In the end, I know where to go. Me and myself, we dance alone under the street light. Light up my soul. Something I do right.
can words break hearts? Is this lipstick pretty? All it does is lie tonight. All it does is lie tonight.